De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
Canal 20, Ràdio Lèrdola presenta Rhythm is an Anger, el teu programa de música Remember. Tots els estils, els temes exclusius, DJs col·laboradors, DJs convidats, el Remember segueix viu dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit. Rhythm is an Anger amb DJ Flecky. També ens trobaràs a Facebook. Torna a la millor època.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Tots els dilluns a les 10 de la nit, Canal 20 Ràdio us presenta Via Verda. Programa dedicat a la natura i a l'esport, la competició vinculada a la naturalesa. Els dilluns a les 10 de la nit, des de Ràdio Arenys, Via Verda.
Via Verda amb Josep Maria Cano.
Molt bon dia, engeguem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 1 d'octubre de 2019. El magazín de l'Alt i el Baix Penedès que fem des de Ràdio Sant Sadurní, Bellvei Ràdio, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Us compartim a convidar des d'ara fins les 12, 3 hores de ràdio, 3 hores d'Alt i Baix Penedès, 3 hores d'actualitat que engegarem d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari amb la previsió meteorològica a càrrec de Pere Almendárez. A continuació, com que fa bo, sortim a passejar. És una sana costum que tenim els dimarts a primera hora. Avui serà una passejada diferent pel Cabatàs, un Cabatàs que encara no ha obert portes. Ara ho descobrireu i el nostre guia serà el Joan Capellades, el cap de turisme de Sant Sadurní. Avui dimarts 1 d'octubre es compleix el segon aniversari del referèndum de l'UO i, per tant, hi dediquem el tema de la setmana. Volem mirar d'entendre una mica millor què ha passat durant aquests dos anys, què pot suposar la sentència del Suprem que està al caure, els delictes que s'hi jutgen i la situació actual amb noves persones empresonades preventivament. Tot això ho farem amb Quim Bages, advocat i professor de dret penal associat de la Universitat de Barcelona. A les 10 i pocs minuts engeguem la segona hora parlant de la gent gran, perquè avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. Tindrem amb nosaltres la Mar Mateu, educadora social, que treballa en projectes per a la gent gran a diversos municipis del Penedès, i Gero Torra, gerent del Centre de Dia Marinada. A dos quarts tocats d'onze, ocupació i formació. Donem la benvinguda a aquesta secció mensual que torna a aquesta segona temporada del Penedès en xarxa. Avui parlant dels cursos de formació ocupacional que han estat aprovats per aquest curs 2019-2020 i de l'inici d'una nova edició del programa CEFET, amb la Marta Escofet, coordinadora dels cursos de formació ocupacional de Vilafranca, la Dolors Carbó, coordinadora del CEFET vilafranquí, i la Montse Hernández, exalumna del CEFET, que ens explicarà la seva experiència. I aquest dimarts 1 d'octubre torna el Català al carrer, amb la complicitat del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. La Teresa Casanelles ens acompanyarà a partir de les 11 i obrirem línies perquè portarà un nou concurs sota el braç. Per tant, hi haurà premi també. Hi haurà un llibre, avui un llibre musicat, que regalarem als oients que participin i parlin amb nosaltres. I acabarem comentant totes les novetats i les estrenes, tot allò que es cou a la tele, a la petita pantalla i a les plataformes, amb el Carles Gala. Com cada dimarts, la cirereta la posen les fake news de la Lourdes Meronyó. I a més, pendents de l'actualitat, en un dia tan especial i tan sensible com aquest segon aniversari de l'1 d'octubre, hem començat ja a les 9, amb aquest primer butlletí. N'hi haurà més a les 10, a les 11 i a les 12. I us explicarem també què passa a l'Alt i al Baix Penedès amb tres cites. A dos quarts de 10, a dos quarts d'11 i a dos quarts de 12. Aquests són els continguts que hem preparat per tots vosaltres, aquestes les veus que ens acompanyaran i els temes que ressonaran al llarg d'aquestes 3 hores a través d'aquestes 5 emissores. Ens fa molta il·lusió que ens acompanyeu. Vinga, som-hi!
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. De 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
El temps.
Els dimarts i els divendres no falta a la seva cita la previsió meteorològica que ens acosta el Pere Almendárez. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem el repàs meteorològic pels pròxims dies a la zona de l'Alt i el Baix Penedès sense anunciar-vos grans canvis. Aquests primers dies d'octubre sembla que seguirem amb la tònica dominant d'aquest temps estable, sense precipitacions, i per tant sembla que la tardor no vol acabar d'entrar. Avui dimarts esperem l'arribada d'un petit front, un petit front que no comportarà grans canvis de temps aquí a la zona del Penedès. Durant el matí de dimarts esperem en general el domini del sol, en sol amb alguns núvols alts que anirien arribant durant el migdia i que serien més espessos durant la tarda, núvols que com a molt deixarien el cel mig enterbolit. Les temperatures avui dimarts tornaran a ser altes, fins i tot pujarien entre 1 i 2 graus als municipis de l'interior, arribant fins als 28, puntualment 29 graus. A la costa, temperatures màximes que arribaran als 24 o 26 graus, amb una sensació de xafogor marcada encara avui dimarts. Aquest front, que ens creuarà durant la tarda, esperem que sí que durant la matinada de dimecres pugui deixar molt puntualment alguna gotellada, algun xàfec cap al litoral del Baix Penedès, fenòmens que serien molt puntuals, i que sobretot els esperem dins el mar, però que ja diem que puntualment podrien afectar algun municipi de la zona del litoral del Baix Penedès. Si arribessin a caure, podrien descarregar amb moderada intensitat. Ja diem que la possibilitat és baixa. Al llarg del matí de dimecres, aquestes nuvolades anirien a menys, anirien mar endins, i en principi el sol seria el clar dominador del temps a la jornada de dimecres. Vent moderat de mestral, sobretot al matí i especialment a la comarca del Baix Penedès, amb ratxes que podien arribar als 30 o 40 km per hora. Durant la tarda, el vent ja giraria a component marítim sud-est amb ratxes de 20 a 25 km per hora com a màxim. dimecres, la temperatura que vam guanyar, aquests 1 o 2 graus que guanyarem durant la jornada d'avui dimarts, els perdrem, temperatures que baixaran 1 o 2 graus i per tant arribarem fins als 24 o 26 graus de temperatura màxima en general a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Dijous, esperem de nou una jornada força tranquil·la, sense grans novetats, de nou un dia dominat pel sol, sol enterbolit per núvols alts i mitjans, especialment al matí, sense grans conseqüències, aquest cel mig enterbolit, però un dia més sense precipitacions. Temperatures que es mantindran estables amb aquests 24-26 graus de temperatura màxima. I si fem un avanç cap a finals de setmana, un petit avanç cap a, de cara al cap de setmana, sembla que no arriben canvis, tindrem aquests dies amb domini del sol en general o mig enterbolits per núvols alts i mitjans. De moment, això és tot perquè fa el temps aquí a la zona del Penedès.
Penedès en xarxa.
Dimarts a primera hora i després de conèixer la predicció meteorològica, és moment de sortir a conèixer indrets penedesencs. Es tracta de la secció que més quilòmetres fa i que ens permet descobrir l'entorn. Avui, però, amb un toc diferent. Per passejar durant els propers minuts, anem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Doncs bon dia, Sílvia. Avui passegem per un lloc diferent. Avui no coneixerem cap municipi, no coneixerem cap museu, sinó que coneixerem una activitat prèvia en un lloc previ. Es durà a terme aquest mateix cap de setmana, des de divendres i fins a diumenge. Us en vam parlar, de fet, ja ahir, quan prevèiem una mica el que donaria de si aquesta setmana, i no és una altra cosa que aquesta 23a edició del Cabatàs arriba un any més a Sant Sadurní, s'instal·la un any més a la Rambla, ocupant aquest eix transversal del municipi, de la capital del Cava, i per acompanyar-nos en aquesta passejada, el que ens acompanya aquí al costat és el Joan Capellades, el cap de turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Si et sembla, estem aquí a la part de baix, com si diguem, d'aquesta Rambla, on ja comença a haver-hi molt de moviment.
Sí, perquè el divendres, el dissabte i el diumenge puguem gaudir del Cabatàs, doncs ara ja estem amb tot el tema del muntatge de la fira, tot el que és la logística i l'estructura, i bé, encara que sigui, si pel divendres falta molt, bé, sí, però els estants costen el seu temps muntar-los, són moltes empreses que una passa darrere l'altra, i ara just estem doncs, muntant tot el que és la logística del que són els estants, l'electricitat, tots els elements que després doncs, ocuparan els expositors perquè doncs, ens facin gaudir dels seus productes.
Joan, estem pujant aquesta Rambla de la Generalitat mentre coneixem com es cuina, no?, a aquesta 23a edició del Cabatàs. De moment ho veiem tot encara sense envestir, tot per muntar, tot i que ja es comencen a veure alguns estants que ja van pujant. Tot perquè, com bé dèiem, divendres a les 7 de la tarda arrenqui ja oficialment aquesta fira, abans però a les 6 amb aquest acte d'inauguració ja per poder anar explicant, amb molta feina darrere i enguany amb gairebé una trentena de caves més, després els expositors també gastronòmics i els que estan destinats també a temes més turístics, oi?
Sí, de fet, una d'aquestes tasques d'abans quan comentava, no? Una d'elles és la captació d'expositors, és a dir, és tenir un producte acabat i dissenyat per poder explicar-lo i que els expositors puguin valorar si els hi pot ser d'interès o no. És a dir, en principi, tots els expositors que venen al Cabatàs a exposar venen realment perquè és un producte que és del seu interès, que d'una manera o altra troben doncs, algun sentit estar aquí exposats. Enguany, si estem uns 26 expositors elaboradors de cava, i a nivell gastronòmic tindrem 8 establiments locals, que és una de les coses que aquest any hem fet èmfasi en proposar-los i que creiem que és molt important que un esdeveniment com aquest, sobretot la gastronomia, les caves estan convidades, les caves d'arreu de la D.O., no només de Sant Sadurní del Penedès. Però sí que la gastronomia en aquest cas és molt local i hem aconseguit doncs, que hi hagi 8 establiments que s'ho prenen amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i que fan confiança a l'Ajuntament per estar presents amb la seva gastronomia al Cabatast. I a més també hi haurà Cegama, que és un municipi amb qui estem agermanats, que també hi ha que ells tenen, disposen d'un tema molt concret a nivell gastronòmic, que són els formatges. També estaran presents, salvant una mica aquest tema local, però com que estem agermanats, doncs ja entenem que pràcticament, no? Com allò, com a germans, com a germans, també tindran els seus productes.
Ara, Joan, estem veient aquesta Rambla de la Generalitat molt buida, amb obres, però amb relativa tranquil·litat, cosa que a partir de divendres a les 7 de la tarda aquí s'acaba la tranquil·litat.
I comença la festa. Ara aquí toca que molta gent estiguem treballant perquè pugui començar la festa, una festa amb garanties, una festa de qualitat, una festa perquè els visitants i les persones que s'acostin a Sant Sadurní per gaudir del Cabatast, doncs això, ho gaudeixin amb seguretat, amb confiança i que puguin disfrutar. Ara estem això, passant fils, fustes, muntant estants, passant els cables d'electricitat, els de la megafonia, etc. Molta cosa, això que dèiem abans, no? Preparant perquè a partir de divendres, doncs el qui vingui ja es trobi, doncs, evidentment, el que és la sala preparada perquè puguin gaudir d'aquest espectacle que és el Cabatast, no? Un espectacle de cava i de gastronomia, de productes, d'alegria, de qualitat, d'aquesta oportunitat, no? Que és el Cabatast, que és en un carrer amb 250 metres lineals, doncs tenir tota aquesta oferta enogastronòmica que bé, doncs t'ofereix la possibilitat de tastar tantes referències de cava de primera mà, que és un dels trets que té el Cabatast, no? O les fires, que és que tu pots tastar aquell producte davant i que te'l presenta pues, a l'elaborador i que t'explica totes les seves característiques i a partir d'aquí, si a més doncs, s'entaulen relacions comercials, doncs fantàstic. També és una de les fites del Cabatast.
Comentes que tastar-lo de primera mà, però tastar-lo també en quilòmetre zero, tastar cava a la capital del cava, que és això que ja des de l'oficina de turisme promoveu molt, ja no només amb el Cabatast, sinó ara ja des de fa uns anys també amb el Cava Market.
Sí, correcte, és a dir, és com totes les experiències, no? És com quan diem, ostres, tastar un mateix producte, depèn de quin entorn, no? Sembla mentida, pot arribar a tenir o podem tenir la sensació que té un gust diferent, no? Bé, doncs aquí jo estic convençut de que tastar el cava o la gastronomia en el marc del que és la fira, del Cabatast, no és que tingui un gust diferent, sinó que l'experiència hi aporta tota una sèrie d'efectes positius. Un és que és aquest que dèiem, que tens l'oportunitat de doncs, fent 250 metres de poder tastar tants productes com siguis prudent de tastar i que realment vinguis a fer això, que és un dels objectius principals i no ens encansarem de dir-ho, que qui vingui molt clar i molt amb el pensament de tastar, de tastar aquest producte, que és un producte que ha costat molts esforços, que des de que s'ha collit el raïm fins que tu te l'estàs bevent a la copa i hem passat molts moments, mesos, anys, espais i que no ens el podem veure fent un sanitari, sinó que hem d'apreciar el producte i a més tenim l'avantatge de que aquí tenim al davant ens pot acabar d'explicar les característiques i el podem acabar de conèixer. Això és un luxe. I a més doncs, si això ho podem fer amb companyia, si ho podem fer amb aquest espai que es pot passejar tranquil·lament sense cotxes, que podem badar, que podem xerrar amb qui portem, que ens podem trobar coneguts o fer noves amistats, etc, que a més aquest any intentem encara pacificar una mica més els espais i a nivell decoratiu oferir doncs, uns elements que ens podrem asseure per poder tastar els productes. Estem creant unes àrees de consumició on la gent es podrà asseure i es podrà doncs, encara gaudir més d'aquesta experiència. Bé, és amb el que estem intentant entre tots oferir, doncs això, de vegades també hi ha coses que no les acabem d'aconseguir o d'assolir, o que ens surten no bé del tot, però que sapigueu que l'objectiu o els objectius de qui ho organitzem és això, és intentar que qui vingui gaudeixi realment d'una experiència que podríem dir que ens ho demostra una mica les dades, que ens fan veure que amb les enquestes que fem als visitants, el gran percentatge de visitants que ens venen són molt fidels, vol dir que la gran majoria de gent que ha vingut, l'experiència li ha sigut positiva.
Joan, a poc hem anat pujant aquests 250 metres de carrer de la Rambla de la Generalitat de Sant Sadurní, aquest espai on a partir de divendres a la tarda hi haurà un bon nombre de gent en aquesta 23a edició del Cabatast. Hem arribat fins a dalt, on justament hi ha com un revolt, i allà hi trobarem aquesta vintena mostra també d'artesans, que 20 anys som sense dormir organitzant aquesta vintena, aquesta mostra, en la que també, no? És un mes a més, a banda del Cabatast, també tindrem aquest cap de setmana la 6a edició del Cava Shopping Day i també un munt d'activitats, un munt de tastos a la fascina per poder gaudir d'aquests productes que acaben, no?, maridant una mica i acompanyant el Cabatast de la mà per acabar-lo de fer rodó, no?
Sí, sí, Eli, correcte. És a dir, el Cabatast, nosaltres com a organitzadors, ara estem fent el passeig per aquí, el que és, com deies bé, la zona de tast del Cabatast. És a dir, això és l'artèria principal i és el moll de l'os del Cabatast. És un espai firal on és un punt de trobada per expositors i visitants. Però perquè aquesta experiència pugui ser encara més interessant i més intensa i qui vingui, doncs, un cop hagi passat per la fira o abans o després o durant, també hi ha tota una sèrie d'oferta molt, molt important d'activitats complementàries. Jo, una de les que m'agradaria fer èmfasi, perquè és també un al·licient perquè els expositors han preparat una sèrie d'activitats que les fem al celler de la Fascina. Són activitats de maridatge, de tast, de molta qualitat i molt, molt interessants, que jo engresco a qui vulgui que miri el programa, sobretot entrant a cabatast.cat, que estan allà totes les activitats penjades amb una descripció, i a més, per si volen fer inclús ja la reserva, perquè s'ha de fer 100% per internet des de la plataforma de cabatast.cat. Després també hi ha tota una sèrie d'activitats relacionades, com bé deies, Eli, organitzades per Som Sant Sadurní, que és tot el que és la mostra d'artesans, que és una mica una fira creada després de que la fira industrial que es feia fa molts anys, organitzada per la Unió de Botiguers de llavors, doncs també va anar fent el seu recorregut i al final doncs va acabar transformant-se en aquesta fira, en aquesta mostra d'artesans, que és fantàstica perquè complementa i es complementa amb el Cabatast. Després el diumenge tot el que és, tal com bé dius, el tema de la botiga al carrer, de tota aquesta experiència també de comercial, que també complementa. Que és a dir, aquest cap de setmana, aquí sense adornir, el que volem, el que proposem, és això, tenir molta activitat, perquè sobretot qui es desplaci de fora, que hi ha molta gent que es desplaça de fora, doncs tingui molta oferta per gaudir i diversa, a més, perquè tot el que és aquesta oferta comercial complementa molt bé el Cabatast, no? I després també hi ha algunes activitats relacionades amb temes més festius. El dissabte a la nit fem un concert a la plaça de l'Ajuntament un cop acaba el Cabatast, per qui vulgui encara quedar-se una estoneta, amb la Dalton Bank, que és una banda de versions superbona, superanimada, que serà un concert fantàstic. El dissabte a la tarda, qui no hagi vist encara mai la festa de la Filoxera tindrà una oportunitat més per poder-la gaudir, perquè fem una activitat conjuntament amb la festa de la Filoxera, que en diem un tast de la Filoxera, és a dir, es podrà veure tots els elements festius amb la seva banda i inclús al final hi haurà una mica de patada de foc, i que també doncs ajuda una mica a explicar als nostres visitants aquests fets culturals nostres tan, tan arrelats i tan singulars que tenim a Sant Sadurní i tan lligats, en aquest cas, al món de la vinya i el cava, com és el tema de la Filoxera.
Joan, doncs arribem al final d'aquesta passejada. Hem pujat i hem baixat, hem fet 500 metres de Rambla Generalitat perquè l'hem fet dues vegades. Ha estat un plaer tenir-te i que ens facis de guia d'aquest pre-Cabatast. Però divendres, si et sembla, t'encoratjo un altre cop a que siguis amb nosaltres, ni que sigui 5 minutets, a robar-te 5 minutets d'aquesta prèvia de Cabatast, a que podem tornar i ja amb més ganes, si cap, no?, a obrir les portes a tothom que ens estigui escoltant de fora de Sant Sadurní a que vingui a gaudir d'aquesta 23a edició del Cabatast. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, accepto la invitació i el repte de divendres. Possiblement jo hauré fet molts milers de metres, perquè anem fent 500, però ja en portem uns quants, però bé, és el que ha de ser, és intentar-ho tenir tot molt a punt, això vol dir que hi ha molts detalls que s'han de tenir en compte, perquè realment el divendres, dissabte i diumenge l'experiència de qui vingui sigui per gaudir-la. I res, només això, animar a tothom que vulgui més informació a visitar la plataforma, la nostra web, que allà hi és tot, cabatas.cat, trobarà tota la informació, i si no, trucant-nos a l'oficina de turisme de Sant Sadurní, us ampliarem la informació que calgui. I moltes gràcies, Èlia, per permetre'ns també fer de, i que ens feu d'altaveu d'aquesta activitat que costa tant de construir, perquè realment sigui una experiència grata i positiva pels visitants. Gràcies.
Penedès en xarxa. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Arboç s'agermanarà amb el municipi andalús de Guadix. Ens ho explica David Cantó des de Bellver Ràdio. Bon dia.
Bon dia, així ho va aprovar el ple municipal de dijous passat. Aquest acord permetrà la realització de plans i programes d'intercanvi en benefici de les respectives comunitats, així com la celebració de la Setmana de Guadix a l'Arboç i la Setmana de l'Arboç a Guadix per tal d'intercanviar activitats de caràcter cultural i folclòric dels dos municipis. Guadix s'ha triat perquè és d'on era una gran part dels emigrants andalusos que entre els anys 60 i 80 es van acabar establint a l'Arboç. L'Ajuntament arbosenc encara no ha fet cap estudi en detall, però estima que van ser unes 400 persones. Es tractava en la seva major part de joves i parelles que es van integrar i van formar les seves famílies a l'Arboç. Actualment encara queden 52 persones empadronades al municipi, a les quals els consta com a lloc de naixement Guadix, totes de molt avançada edat. L'Ajuntament de l'Arboç vol reconèixer, valoritzar i retre homenatge a aquests emigrants.
Una xerrada sobre la contaminació de l'aigua obre aquest dijous a Moja un cicle dedicat al medi ambient. En té més detalls Raimon de Cara des de Canal 20 Ràdio. Bon dia.
Bon dia. L'Ateneu Mogenc Fem Poble diversifica aquest curs la seva oferta d'activitats i pel mes d'octubre ha programat propostes vinculades amb la salut i el medi ambient. Dimecres, dia 2 d'octubre, s'oferiran sessions gratuïtes de moviment somàtic a les 3 i a les 7 de la tarda. L'endemà dijous, 3 d'octubre, es preveu realitzar la primera de les dues xerrades d'un cicle sobre medi ambient dedicada a la contaminació de l'aigua. Serà a les 7 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa de Moja. El 24 d'octubre, la xerrada se centrarà en la contaminació de l'aire i ja el 26 d'octubre es programa una xerrada taller sobre persones amb alta sensibilitat. Per la sessió gratuïta de moviment somàtic i aquesta xerrada taller cal inscripció prèvia trucant al 608 51 45 99 o bé al correu electrònic ateneumogenc@gmail.com.
Canviem de qüestió per explicar-vos que l'artista banyarenca Susana Inglada guanya el Premi de Schaeffer 2019. Lourdes Meroño, Domènech Ràdio, bon dia.
Bon dia. La banyarenca i artista Susana Inglada, afincada a Amsterdam, ha sigut guardonada a Holanda amb el Premi de The Schaeffer 2019, dedicat a joves creadors visuals per la rellevància social i política del seu treball, el que li garanteix l'exposició de les seves obres al Museu d'Ordrecht. De fet, el 16 de novembre tindrà lloc la inauguració. Susana Inglada s'inspira en la cultura, la història i la política espanyola i catalana i assegura que la violència i el poder són temes que l'intriguen per crear escenes, personatges i símbols que fan un treball d'associacions fragmentats a l'espai. També a partir del febrer de l'any vinent, Susana assistirà a una art residència a Roma en què ha obtingut una subvenció de l'AECID.
I us parlem ara de l'èxit de participació a la Penedès Challenge 360. Eri Jiménez, Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Bon dia. Més de 600 esportistes van prendre la sortida en les diferents curses que s'oferien. A més, l'Espai Fira va congregar un gran nombre de visitants que van gaudir de tastos de vins de la Deo Penedès, concerts i atractives activitats per tota la família. La singularitat dels traçats requeien passar per cellers, pobles i indrets turístics d'interès. Els cellers Can Feixes, Parató, Jean León, el Bet i Noia i l'empresa Ametller Origen van prendre protagonisme patrocinant l'esdeveniment i personalitzant els diferents avituallaments que els corredors es trobaven en el recorregut. A més, el Consorci de Promoció Turística del Penedès ha estat l'impulsor d'aquest esdeveniment organitzat per l'empresa La Nova Fita, amb l'objectiu de convertir les tres rutes circulars Penedès 360 en una proposta de referència turística combinant esport, visites a cellers, estades i atractius turístics.
I acabem a Ràdio Vilafranca explicant-vos que Berta Jardí ha presentat a Vilafranca la novel·la L'home del barret, basada en la vida d'Heribert Casany. La presentació de la tercera novel·la de l'escriptora barcelonina resident al Penedès ha consistit en una conversa amb el notari i expresident de Vinseum, César Martín, celebrada aquest dissabte al migdia al claustre de Sant Francesc. La novel·la L'home del barret ressegueix la vida del ceramista Heribert Casany, un barceloní amic del pintor Joan Miró i de l'escriptora de llibres per a infants i il·lustradora Lola Anglada. Precisament Miró va pintar l'any 1918 un retrat de Casany titulat L'home del barret, que en l'actualitat s'exposa en un museu de Texas. Casany era el germà de l'àvia de Berta Jardí, que per això ha volgut investigar al voltant d'aquest personatge. La construcció de la identitat d'Heribert Casany per part de l'autora l'ha permès també construir a través de la novel·la altres aspectes del context en el qual vivia el seu familiar. A l'home del barret, doncs, Jardí traça la vida d'aquest barceloní que ja en la seva maduresa va decidir canviar radicalment de vida. De fet, va ser ordenat sacerdot.
Penedès en xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Canal 20 Ràdio, els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
Tots els dilluns a les 10 de la nit, Canal 20 Ràdio us presenta Via Verda, programa dedicat a la natura i a l'esport, la competició vinculada a la naturalesa. Els dilluns a les 10 de la nit, des de Ràdio Arenys, Via Verda.
Via Verda amb Josep Maria Cano.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat.
012. La Generalitat al teu costat. Estrenes amb Joan Soler. Llistes d'èxits, notícies musicals, novetats, les cançons que seran èxit. Estigues a l'última amb música. Estrenes.
Estrenes a Canal 20 Ràdio tots els dissabtes i diumenges d'11 a 12 del matí.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
Xxxt, silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo. Des d'Olèrdola, la ràdio...
Estàs escoltant el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Penedès en xarxa.
L'1 d'octubre, avui fa 2 anys del referèndum d'autodeterminació de Catalunya convocat pel govern de la Generalitat i el nostre tema de la setmana ens volem aturar a respirar tot el que ha passat aquests 2 anys, amb especial èmfasi en la sentència del judici als membres del govern, la presidenta del Parlament i els presidents d'Òmnium i l'ANC, que es preveu que es doni a conèixer en els propers dies. Ariadna Caballero, des de Canal 20, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Per mirar d'entendre una mica millor què pot suposar aquesta sentència, els delictes que s'hi jutgen i la situació actual, amb noves persones empresonades preventivament, ens acompanya un advocat expert en el tema, oi?
Doncs sí, Sílvia, qui tenim amb nosaltres avui és en Joaquim Bages. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ets advocat i professor de dret penal de la Universitat de Barcelona, correcte?
Efectivament.
Sí, i a més, darrerament has publicat diversos articles dedicats especialment a parlar del delicte de sedició, no sé si també el delicte de rebel·lió. Per tant, si et sembla, en els propers minuts intentarem mirar d'entendre una mica més què pot passar aquests dies amb aquesta sentència que, pel que diuen, pel que sentim, pel que s'espera, deu estar al caure.
Sí, en principi s'ha de publicar en els propers dies, properes setmanes. Es parla de mitjans d'octubre, com a més o menys data previsible. Sí. Uh-huh.
Per tant, mitjans d'octubre, una sentència en la qual es jutgen o se sabrà la sentència d'aquest judici ja vist per sentència amb diversos delictes damunt la taula. Parlem una mica d'aquests delictes, si et sembla. D'una banda tenim la desobediència, que seria el delicte menys greu dels que s'ha jutjat?
Sí, seria el delicte menys greu i també el delicte més fàcil de provar. Uh-huh. Quan diem més greu ens referim a que és el que té assignades unes penes menys greus. Jo suposo que a aquestes alçades totes o gairebé totes les defenses signarien una condemna per desobediència. En canvi, la resta de delictes ja impliquen passar a un altre nivell, a una altra dimensió, en quant a conseqüències.
Un dels delictes que els que vam seguir el judici, que jo no sé si la societat civil havíem seguit amb tant d'interès, no mai un judici, i de fet jo crec que n'hem anat aprenent dins el que s'ha anat podent del llenguatge judicial i de com és un judici. El que vam veure que s'intentava provar de moltes maneres era la malversació, també és un dels delictes que s'ha jutjat, Joaquim.
Sí, la malversació consisteix en distreure, en destinar a finalitats diferents a les que en principi li són pròpies, diferents béns i cabals públics. Mm-hmm.
Jo crec que aquests delictes, com dèiem, són els que podem entendre més fàcilment, però després hi ha els delictes de rebel·lió i sedició, que també són delictes que s'han jutjat en aquest judici, que ens costen més d'entendre per tot el que impliquen en relació potser a una violència que com a societat no acabem d'entendre on es pot agafar al tribunal. Parla'ns d'aquests delictes dels que tu els coneixes en profunditat.
Els delictes de rebel·lió i sedició podem dir que tenen unes altres connotacions. De la mateixa manera que la malversació afecta els interessos econòmics de l'Estat i que per tant té una configuració molt més tècnica, molt més economicista, els altres delictes, sobretot el de rebel·lió, tenen un significat molt més polític i estan atrevessats de categories polítiques. El propi concepte d'alçament, de sublevació, és un concepte que la ciència jurídica manlleva, agafa prestat de la ciència política. Uh-huh. Per tant, pretendre, com si intentés des d'alguns sectors, separar totalment la qüestió jurídica de la política, en aquest cas es fa molt difícil, jo diria que és pràcticament impossible.
És una línia molt fina.
És una línia molt fina. Són conceptes jurídics que necessàriament s'han d'integrar en categories polítiques.
Uh-huh. I vinculats al concepte de violència.
Sí, vinculats al concepte de violència.
Si més no, la rebel·lió?
La rebel·lió exigeix explícitament que els mitjans comissius siguin violents, és a dir, que l'alçament sigui violent, i la sedició no ho exigeix explícitament, de fet parla de qualsevol via no legal, però en una interpretació restrictiva del delicte podríem arribar a defensar que també exigeix aquest element de violència. Ara bé, el problema està en definir quin és l'abast del concepte.
Clar, què és inclou, violència?
Què és violència, què inclou, quines conductes inclou la noció de violència. Hi ha qui defensa una concepció estricta de violència com a acometiment físic, com a agressió física sobre les persones, i a partir d'aquí hi ha visions que van ampliant el concepte, per exemple, a la violència psicològica, la intimidació, o fins i tot a la violència sobre les coses, la força en les coses, no? Com podria ser pujar a dalt d'un cotxe de la Guàrdia Civil, no? Malmetre un cotxe de la Guàrdia Civil.
Aquest concepte tan ampli de violència que accepta el Codi Penal, entenc, quin marge deixa vers la llibertat des del dret de protesta?
Sí, el problema no és que el Codi Penal l'accepti, sinó que no el concreti. Hi ha un principi elemental del dret penal, que és el principi de taxativitat. Hi ha un mandat de determinació de la llei penal. Jo com a ciutadà, en el moment d'actuar, haig de saber quines conductes són delictives i quines no. I en cas de que siguin delictives, haig de saber concretament quin delicte estic cometent. Si el Codi Penal utilitza conceptes tan elàstics, això fa difícil poder evitar la comissió de delictes i que el dret penal tingui aquesta funció comunicativa d'avís, d'advertència als ciutadans. Per tant, és un dret penal ineficaç.
Clar, això no deu passar en gaires més delictes, que un no sàpiga si està cometent un delicte o no.
Bueno, el legislador et sorprendria, El legislador penal en algunes ocasions acostuma a ser bastant maldestre, sí. No tots els casos tenen la mateixa projecció mediàtica, però diguem que les últimes reformes del Codi Penal no han estat gaire reeixides.
Ara vinculava també aquest dret de protesta que dèiem al dret d'expressió i a la coneguda llei Mordassa, que dèiem, que si aquest Codi Penal no estableix que és violència, i per tant violència poden ser un concepte molt, molt ampli, això sumat a la llei Mordassa, sí. Alguna cosa trontolla també en l'estat de dret.
De fet, el tribunal en la seva decisió haurà de delimitar el contingut de drets fonamentals. És una sentència que necessàriament projectarà els seus efectes sobre la manera en què conceptualitzem, fonamentem i exercim determinats drets fonamentals, com el dret a la llibertat d'expressió i a la participació política. Per tant, el tribunal es veurà obligat a sospesar interessos que en aquest cas poden col·lisionar entre si. Per una banda, l'interès, diguem, en el manteniment de l'Estat, i per l'altra, aquests altres drets que esmentava. Però hem de tenir clar que els dos grups de drets en col·lisió, en conflicte, en aquest cas concret, són inherents, intrínsecs, a qualsevol estat que reclami social i democràtic de dret. Per tant, no es poden sacrificar il·limitadament cap d'ells.
Clar, l'un per l'altre, l'un sacrifica l'altre, per tant, serà una sentència que també ens dirà molt de què està disposat l'estat a sacrificar per una cosa o per una altra.
Sí, posarà l'estat davant del mirall, i a nosaltres probablement com a societat també. Està per veure si la imatge que ens retornarà al mirall ens agradarà o no.
Parlàvem d'aquests delictes de rebel·lió, del delicte de sedició, d'aquesta violència. El delicte de rebel·lió, per exemple, ha estat descartat a Alemanya i a Bèlgica, si no m'equivoco, en la relació de petició d'extradició del president Puigdemont i d'altres exiliats. Això hi juga alguna cosa en aquest judici? O no.
Sí, d'entrada suposa que el Puigdemont no pugui ser jutjat per aquest delicte, però aquí en els darrers dies hi ha hagut una novetat important, i és la darrera operació policial que hi ha hagut per suposats delictes de terrorisme o vinculats al terrorisme. No es pot descartar, encara que sigui com a hipòtesi, que aquesta operació estigui orientada a establir alguna mena de col·laboració entre el Puigdemont i determinats grups o organitzacions qualificats de terroristes, de manera que es pugui tornar a demanar l'entrega, no ja pels delictes que fins ara constaven, sinó per delictes de terrorisme. I això convertiria l'entrega en gairebé automàtica, pràcticament en mecànica.
Clar, perquè com a societat civil, si més no, aquestes detencions i empresonaments preventius, sense fiança, que ara, si vols, parlem també de la presó preventiva com a concepte, però aquests empresonaments de la setmana passada, aquestes acusacions de terrorisme, sabent que queden pocs dies per conèixer la sentència, no sé si pot justificar alguna cosa o si són coses que no han de tenir res a veure, judicialment parlant.
O sigui, jo no puc demostrar que tinguin res a veure, però sí que hem de ser conscients que el fet de vincular el moviment independentista a delictes de terrorisme suposa un salt qualitatiu molt important. I hem de tenir en compte també això, com a idea de fons, que si es demana l'entrega d'en Puigdemont per delictes de terrorisme, l'entrega seria pràcticament automàtica. Això és un factor que pot condicionar bastant l'evolució, no?, en els propers mesos de tota la qüestió.
Uns delictes de terrorisme que, òbviament, s'hauran de demostrar, perquè tot plegat és suposat i tot és... No? S'estava analitzant aquest concepte de sí, terrorisme, ja no sé si a nivell mediàtic, perquè a vegades vivim molt contaminats
mediàtic i judicial
segons quins diaris, no sé si també a nivell judicial creus que passa, Joaquim.
El problema és que el jutge no ha hagut de retorçar gaire l'ordenament per considerar o per reconduir totes aquestes conductes en l'àmbit dels delictes de terrorisme, perquè el marc legal actual li permet, és a dir, el marc legal actual ha flexibilitzat moltíssim els requisits per considerar que un comportament és terrorista.
Passa una mica com el que dèiem fa un moment de la violència, que el Codi Penal no estipula què és violència, per tant, pot ser molt ampli el concepte de violència.
Sí, sí, podríem dir que en alguns casos el legislador es comporta amb una certa frivolitat al banalitzar alguns conceptes que són molt sensibles, molt delicats.
I quines garanties tenim com a ciutadans davant de dependre tant del legislador o de segons quin tribunal ens toqui en un judici, no? Entenc.
Sí, això genera una gran incertesa i per tant una gran inseguretat jurídica. Ens fa pitjors com a societat.
Per tant, aquest estat que sembla tan sòlid i amb unes estructures tan potents com ha estat demostrant l'estat espanyol, i més no els últims 2 anys segur, hi ha coses que trontollen.
Sí. Sí, podríem dir que sí. Qualsevol estat és perfectible, però jo crec que tenim el deure d'analitzar críticament sempre la seva actuació i d'estar atents a aquestes vulneracions, a aquestes retallades de garanties.
Tornant una mica en aquest judici, es jutgen, per exemple, fets com el del 6 de setembre d'ara fa 2 anys, on el govern català, basant-se en la llei de referèndum d'autodeterminació aprovada aquell dia, doncs va seguir endavant aquest referèndum de l'1 d'octubre, malgrat el Tribunal Constitucional hagués suspès aquesta llei. Per tant, per exemple, el concepte de desobediència entraria aquí, en desobeir el Tribunal Constitucional tirant endavant aquesta llei aprovada el 6 de setembre, malgrat l'hagués suspès el Tribunal Constitucional?
Sí, seria una hipòtesi. La desobediència es podria ubicar aquí. Aquest podria ser un dels trams, un dels segments de la desobediència. Ara bé, que amb tot això n'hi hagi prou per conformar un delicte de rebel·lió o de sedició és bastant discutible, perquè jo penso que com més consolidat està un estat, i sens dubte Espanya, l'estat espanyol és un estat plenament consolidat, no és pas un estat fallit, més reduït és el cercle de rebel·lions adequades, capaces d'amenaçar-lo, d'amenaçar la seva continuïtat, la seva pervivència com a tal.
No és un estat dèbil al qual qualsevol cosa el pugui fer trontollar excessivament.
No tot el pot fer trontollar. De manera que considerar que els diferents fets que hi ha hagut han suposat una massa real envers el nucli d'aquest estat, doncs em sembla una mica agosarat. I m'ho sembla perquè els fets han demostrat que per neutralitzar o per sufocar aquesta suposada posada en perill n'hi va haver prou amb una mesura, de baixa intensitat o no amb la mesura més greu que preveu l'ordenament, com va ser la declaració del 155.
La intervenció de les institucions.
Efectivament. Uh-huh. És a dir, l'Estat no es va veure en la necessitat de recórrer a mecanismes legals més expeditius o més agressius, com podria ser una declaració d'estat d'excepció, etc. En va tenir prou amb una reacció molt més suau. Això indica, això permet deduir, que l'amenaça no va tenir prou entitat com per violentar les bases, el nucli de l'Estat.
Una altra data clau en aquest judici és la del 20 de setembre del 2017. La violència s'intenta justificar a través dels fets d'aquell dia, de les mobilitzacions d'aquell
dia. Sí, però acceptant la premissa major, és a dir, acceptant que aquells dies hi va haver fets molt violents, està per demostrar que els acusats fossin els inductors, els incitadors d'aquells actes de violència. Si algú va cremar un contenidor, que no ho sé, l'autor d'aquest fet il·lícit, d'aquest fet delictiu, és qui ho va fer, l'executor material. D'aquí atribuir aquest acte als acusats, hi ha un salt al buit.
Allò que dèiem que es posa en perill aquest dret de protesta,
sí,
segons,
o sigui,
no? I de mobilització.
Sí, no n'hi ha prou en provar el fet delictiu, sinó que a més s'ha de poder atribuir a una persona determinada. Aquesta alteració, suposada alteració de l'ordre públic, es pot atribuir als acusats.
Aquesta instigació, no? És real
com,
o no?
Com a instigació, per exemple, no? Com a incitació, com a el que sigui, com a promoció, no es pot, no consta provat, més enllà de qualsevol dubte raonable, que els acusats incitessin aquesta suposada violentació o pertorbació de l'ordre públic, de l'ordre públic entès com a normal desenvolupament de la vida ciutadana.
Com a advocat i expert en dret penal, per què és considerat necessari escriure ara aquests articles acadèmics sobre la rebel·lió i la sedició? Al final són delictes...
No sé si la rebel·lió podríem dir que és un delicte inèdit.
No s'ha jutjat mai.
En la seva configuració actual, que data de 1995, mm-hmm. no hi ha cap precedent. El precedent més immediat és el del cop d'estat de Tejero, però en aquell cas la condemna va ser d'acord amb el delicte de rebel·lió prevista en la legislació militar.
Per tant, el jutjaven a través d'un altre codi penal, eh?
Un altre codi penal. Per tant, o sigui, el delicte de rebel·lió en la seva ubicació sistemàtica actual i en el seu, diguem, en la seva morfologia actual mai ha estat aplicat. De fet, a les universitats és el típic delicte que dèiem als alumnes que no entrava per l'examen, que els alumnes el primer dia ja borraven, però nosaltres dèiem que no entrava. Era com un delicte exòtic, com una peça de museu.
Sí, que ja no és que la societat civil no l'entenguem, sinó que fins i tot en el món judicial és un delicte poc estudiat.
No s'estudiava.
Fins ara.
I fins ara els estudis acadèmics que hi havia eren molt escassos. Sí que ara doncs, ha suscitat un cert interès, però segueix havent-hi poca doctrina científica.
Mm-hmm. Per tant, això posa aquest tribunal a crear jurisprudència, a crear de zero.
Sí, aquest tribunal està penetrant per un terreny totalment inexplorat. U, perquè no hi ha pautes interpretatives del delicte de rebel·lió, que és el més important, el més greu pel qual es formula acusació, i dos, perquè tampoc disposa de casuística, de precedents en la seva aplicació, de forma que no hi ha res que il·lumini el camí. Podríem dir que el Tribunal Suprem està caminant a les fosques.
Tu veus possible una absolució? Sent que els delictes s'han de provar per jutjar algú amb condemna?
Tècnicament és possible. El tribunal pot condemnar o pot absoldre. Però si aquí afegeixo altres variables no jurídiques, potser la resposta és diferent. Però jo ja no sóc qui per fer aquestes valoracions.
No hem pogut parlar de la presó preventiva, ens queda un minut, però sí que des de fa una setmana tenim altres ciutadans en presó preventiva, i abans ho dèiem, se n'abusa de la presó preventiva? Perquè hauria de ser una mesura molt extraordinària. Ens queda un minut, Quim.
Sí, aquest procediment, si ha servit per quelcom, en part ha estat per desvelar o destapar l'abús que s'acostuma a fer de la presó provisional, quan en realitat la presó provisional hauria de ser una mesura totalment restrictiva i excepcional, perquè mai, en cap supòsit, pot implicar una anticipació de la pena. I això ho demostra el cas del Sandro Rosell, que va passar bastant de temps en presó provisional i després va ser finalment absolt. Per tant, mai pot ser la presó provisional una anticipació de la pena i només es pot acordar en supòsits molt taxats, molt limitats.
Joaquim, ens quedem sense temps. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui 1 d'octubre, quan fa 2 anys d'aquest referèndum, i parlar una mica de les conseqüències dels fets i del que viurem segurament en els propers dies, que serà aquesta sentència, intentant entendre-ho tot una miqueta millor, esperem. Joaquim, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, ha estat un plaer.